El dilluns tenim ronda de l'oposició. Avui el nostre convidat és el portaveu de Tots per Pollença, Tomeu Cifreutxo Gavià. Benvingut.
Bon dia. Què tal? Bones tardes a tots.
Molt bé, beníssim. Si vols, podríem començar parlant de Tots per Pollença, perquè ara s'ha convertit en partit polític. Un tràmit que heu fet de cara a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig. Recordem els oients que les anteriors us vareu presentar com una agrupació d'electors i ara o votat per partit polític. Explica'ns una mica quina diferència hi ha, què significa això per tots, som partit
bé,
polític.
A veure, hem de repassar un poquet. Nosaltres fa 4 anys, a començament d'abril, quan el senyor José Ramón Bauzá, abans president del PP, ara membre insigne de Ciutadans, i ja donat de baixa del PP, va decidir que no mos presentàssim a les eleccions, a les seves joiades, jo crec que poc mestres, perquè no cap i a la fi ja li van veure venir d'en fora, que en 2 dies o 3 o 4, com que ell ho tenia molt bé la fiscalia, se resoldrien un tema judicial, i vaig dir, mira, aquest senyor mos vol enganyar a tots, i van dir, mira, pues, només mos queda una solució, o mos anem que nostra, o intentam que com a mínim mos podem presentar. Això era a principis d'abril i hi havia dues solucions, constituir un partit polític o demanar uns avals que eren per constituir una agrupació d'electors, perquè mos poguéssim presentar les eleccions. No vol dir que la gent que mos avalava mos hagués de votar, sinó que mos donava el seu suport perquè mos poguéssim presentar davant tothom, no? I de fet havíem d'aconseguir, perquè això va per les agrupacions d'electors, per número d'avals, 500 avals, perquè va per municipis, per població municipal, vull dir, i 500 avals, lògicament, gent que està empadronada, cotejar el seu DNI, etc etc. Això que era una tasca molt grossa i molt fatigosa en el seu moment, doncs, van aconseguir més de 1.500 avals, o sigui, 3 vegades més del que necessitaven, no? Pràcticament m'hauria som pogut presentar a unes eleccions generals, que no te'n demanen massa més, se'n demanen 1.000, si no vaig errat. Bé, és anecdòtic, però vull dir que van tenir un suport molt important, que després també es veurà que se va veure reflexat amb un suport a les eleccions. Van ser la llista més votada i no van poder constituir el govern perquè se van juntar les forces d'esquerra, de Junts Avançam, que eren la segona llista més votada, el suport extern d'Alternativa, que no va voler entrar en el govern, i el suport d'Unió Mollera. Molt bé. Nosaltres aquests anys hem fet una tasca d'oposició i lògicament el que mos va avalar van ser un número de vots que van superar 2.000 més aquests 6 regidors que teníem que han tingut aquests anys com a grup municipal de Tots per Pollença. Com que les agrupacions d'electors són només per unes eleccions, nosaltres no mos podríem tornar a presentar en aquestes eleccions i teníem aquest suport amb aquest número de vots, doncs vam dir, mira, també podem fer dues coses. Una és continuar i l'altra, doncs, és que aquest projecte, que era només per una legislatura, s'acabi i cadascú que seva. I la veritat és que vam tenir molt de suport popular, xerrant d'un i l'altre, decidir veure, doncs, si mos tornàvem a presentar i vam donar la passa. I fa d'haver 4 mesos, dins un mes de novembre, més o manco, doncs van dir, mira, l'opció seria constituir un partit polític, un poc perquè mos veiem legitimats amb aquests vots que havien tingut. Si no que són tingut vots, segurament no que són donat aquesta passa, però amb aquests més de 2.000 vots, que estan parlant de més d'un 20% de tots els votants possibles de Pollença, no del que votaren, sinó de tots els votants potencials. Anar a un registre de partits polítics, fer una constitució d'un partit que se diu Tots per Pollença, exactament igual, la gent no percebrà cap tipus de canvi a l'hora de tenir la imatge d'aquestes eleccions, i a partir d'aquí han començat aquesta etapa. Aquesta etapa és complicada perquè no és gens senzill constituir un partit. Abans era molt més fàcil. La veritat és que abans no hi havia tantes PEIES, però ara tot això ha d'anar en un registre de partits polítics estatal, t'ho han de beneir, els estatuts s'han d'adaptar a tota la legislació actual, que ha anat canviant molt, i a dia d'avui, després de tota una sèrie d'eficiències i anades i vengudes de papers cap a Madrid, traduïts també sempre en castellà, etcètera, etcètera, doncs m'hauran donat aquesta constitució del partit polític, que se diu Tots per Pollença. I a partir d'aquí, però ara dir, presentem-nos una altra vegada a les eleccions com un partit que se diu Tots per Pollença, que no és una agrupació, però en cap i a la fi no deixa de tenir la mateixa connotació de que ara en el que pugui ser el futur d'un municipi, les propostes que nosaltres volem fer cap per un poble.
Ara sou un partit polític com qualsevol altre, amb mateixos drets, podeu tenir filiats, per exemple?
Exacte, poden tenir filiats, inclús poden tenir doble filiació, permetem que una persona pugui estar en un altre partit, en àmbit nacional, però també pugui estar en aquest partit local, i d'aquí ja també convida la gent que se vulgui filiar, que cregui el nostre projecte, pues que mos vegi qualsevol dels regidors o qualsevol dels membres i mos ho demani, i estarem encantats de que puguin venir a col·laborar, com molta gent ha col·laborat aquests anys, i a continuar col·laborant com a afiliat de Tot per Pollença.
I ara supos que elaboren llistes i programa.
Bueno, ara nosaltres a partir d'aquí vam decidir continuar presentant-nos a les eleccions, i a partir d'aquí començam a fer tot el que és la maquinària electoral. Falten dos mesos per les eleccions i lògicament estan fent programa, moltes reunions amb la ciutadania de tots els àmbits, col·lectius, persones, grups de gent, per saber les seves inquietuds, per saber què volen, per saber com volen el poble, què pensen de com han estat aquests 4 anys, què pensen de com estava abans, i quines són les seves inquietuds, i a partir d'aquí també cercant gent que se vulgui incorporar en aquest projecte, i la gent que hi ha per conformar una candidatura que, de gent compromesa a fer feina en el poble, que és el que jo sempre com a cap de llista he reclamat, gent que tingui un compromís important per Pollença i que Pollença estigui part davant dels interessos. Per tant, per això és un partit d'àmbit local, és un partit únic i exclusivament de Pollença. No ens presentàvem a les nacionals, no ens presentàvem a les autonòmiques, ni a les europees, ni en consells insulars.
Vos heu queixat de l'ús que es fa de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Pollença, d'ells en el vostre mur precisament també de Facebook. Bastejar d'utilitzar els mitjans institucionals per a la campanya electoral de Junts Avançam. Bueno, què ha passat?
Jo crec que el tema de la política clientelista i institucional que ha duit endavant Junts Avançam, i dic Junts Avançam perquè el senyor Andrés Nevado, per desgràcia, és que no surt al lloc. El tenen arraconat, els hi ha interessat per governar Unió Mollera, de tots els projectes que hi havia damunt el pacte de govern i de tot el que hi havia damunt el programa no hi ha res, veient que pràcticament el que hi havia previst en un moment tot han estat paraules i muntatges i fotos, pàrquing de la Gola, pavelló, plaça del Port de Pollença, carreter Formentor, en fi, un sinfín de promeses que se li varen fer a Unió Mollera que no s'han vist materialitzades, però Junts Avançam en fa aquest ús propagandístic. Ja vàrem denunciar les contratacions, les dobles o triples contratacions que fan a la gestió de mitjans de les xarxes socials. Tenim tota la documentació i un moment determinat ja la farem pública perquè la gent sabri el que gasten en els medis de comunicació privats, locals. La quantitat s'ha augmentat per 10, la quantitat de dobbers que se gasten en els medis de comunicació, i tot això no deixa de ser una política clientelista en publicitat. Però és que a més, fa prop d'un mes, quan se convocaren les eleccions generals, va sortir una instrucció de la Junta Electoral, una instrucció de ministerial, on regulava les activitats i el que se podia fer amb el que era un mitjà de comunicació en general. Lògicament, les xarxes socials han intervengut molt dins aquesta darrera campanya, o dins aquests darrers anys, però medis en general. Bueno, i ja els hi han dit diverses vegades que no se pot fer publicitat de fets, de logros, d'activitats que fa l'Ajuntament de manera extraordinària. I què fan? Pues ells sempre ha estat un error, això ha estat el que ha manejat Facebook, això mos ha equivocat, això... No, això no se pot fer. No se pot fer perquè ho diu la llei, no perquè nosaltres ho diguem, sinó aquí, això ja han tingut anys per fer, i a més mos han assassiat de repetir les coses 4 o 5 vegades que feien, perquè no ho deien una vegada, i ho feien i ho tornen a fer, i ara una foto amb un, i ara una foto amb l'altre, i ara una foto amb un tercer, i ara tornen a publicitar el mateix, i ara ho comparteix en Sureda, ho comparteix en Tobeu Cifre Benassa, ho comparteix en Miquel Àngel Marc, etc etc, i no, cap i a la fi no deixen de fer una propaganda institucional. Quan va sortir aquesta instrucció, que va ser quan se varen convocar les eleccions generals, que després se superposa la local, diu no se poden fer. Per tant, no se poden fer directe o indirectament, o sigui, no se pot fer ni amb un Facebook de l'Ajuntament, ni a través de Facebook o de Junts Avançam, etc etc. Bueno, què ha passat? Que en 15 dies, en 4 vegades ja els hi han hagut de cridar l'atenció. O sigui, hi ha hagut 2 publicacions, perquè després això se beben, se guarden, hi ha les imatges i tal, de l'Ajuntament donant aquests logros que ha fet l'Ajuntament. L'altre dia també els hi vaig dir, escoltau, una cosa és que s'informi que hi ha una qüestió puntual que pugui afectar la ciutadania, i l'altra és que cada dia se posi una foto que se fan obres en un pavelló. Ja sabem que s'havia de posar el parquet en un pavelló, ja se va avisar a tots els clubs, a tothom se'ls ha modificat horaris, etc etc, però no importa que cada dia se faci una evolució. És que no se pot fer. A l'àrea fora de l'Ajuntament no ho poden fer. No ho dic nosaltres, és que ho diu la llei, i aquests senyors s'han passat sempre la llei per fora. La s'han passada en tots els aspectes, en aspectes econòmics, en aspectes de contratació, en aspectes pressupostaris, etc etc. Per ells són aquesta part d'alternativa antisistema que no governa, i tenen aquesta part que diuen, bueno, nosaltres, la llei no està feta per nosaltres, però la llei és per complir-la. I ho colmo va ser que divendres van tenir una comissió informativa. La comissió informativa van treure aquest tema. Van dir, escoltau, dissabte i diumenge hi havia una presentació de 2 escultures que serien dues persones en un museu. Jo vaig demanar de què anava aquest tema, i em diuen, no, és que això ja fa un any que s'havia d'haver fet. I esperen ara la precampanya electoral. Bueno, i a la comissió informativa se pacta que dic, bueno, ja que és un tema que són unes donacions privades, això no se pot fer, però van dir, bueno, ja que està convocat i per respecte a uns artistes, que se faci, hi haurà un parlament de la direcció d'un museu i dels propis artistes, i no hi haurà fotografies de carres públics, sinó que hi haurà només les fotografies d'uns artistes, i sortirà aquesta ressenya en el Facebook de l'Ajuntament. Molt bé, molt bé, molt bé. No havia passat mitja hora, se pacta aquest tema entre tots els partits polítics que eren allà a la comissió informativa, en tots els grups, no havia passat mitja hora d'aquesta inauguració, i el senyor Miquel Àngel Sureda, que és el que té més figurera de tot l'Ajuntament, ja penjava en el seu Facebook les fotos de Miquel Àngel, de Miquel Àngel Mar, de Miquel Àngel Sureda, dels artistes. Nosaltres, per respecte, no ho hem fet, i ja s'ho han pogut fer, els assistents que hi havia, jo en aquest cas no hi vaig poder anar, però hi va anar a Maria Boades i tal, se va fer fotos amb els artistes, i no ha fet això, perquè creiem que s'ha de respectar el que se diu. I ja s'ho han pogut fer en un Facebook de tots per Pollença i compartir-ho i tot. No els hi han dit que no, és que com us ho han de dir? Després se queixen si se'n van a la Junta Electoral i se posa una denúncia. Això és el que a nosaltres no mos pareix bé. Però és que, a més, la instrucció, i li van dir a la secretària va dir, jo la passaré a tothom, a tots els tècnics, de fet, la mort va passar a tots els regidors fa setmanes, però dic, passa-la en el tècnic, perquè quan hi hagués Facebook el maneja tothom, gent de dins l'Ajuntament, gent que no és de l'Ajuntament, gent que té relació contractual a l'Ajuntament, i gent que no sabem ni qui són, que són amics de Junts Avançam. I clar, gent que està sense contracte, o en contractes que no compleixen criteris, i clar, i lògicament d'això no és seriós, i això és el que els van dir, no ompleu mitjans institucionals, ja vendrà la campanya electoral, quan vingui la campanya electoral tens 15 dies per contar tot el que vulgui fer, però no mai des d'un medi institucional. De campanya són per això, ara vendrà la campanya electoral de les generals, i després vendrà la campanya electoral de les autonòmiques, de les insulars, de les europees i de les municipals. I això és el que els hi han dit, no els hi han dit res que no quedi escrit, saps? Si no, la gent no se poden... En fi, això jo crec que denota un poquet aquest caos de govern que hi ha hagut aquests anys, doncs aquí no hi ha poca autoritat damunt d'aquestes coses, i això l'autoritat és Duval la que ha de fer l'efectiva i dir al senyor, això és així, i això quan és així ho han de complir.
Els han faltat projectes propis?
En què te refereixes, però, projectes
propis? O firmar vosaltres en el perfil de Facebook?
Clar, és que en el cap i a la fi, quan dius de projectes propis, és que nosaltres, quan dèiem el que hi havia i el que s'ha fet aquests anys, pràcticament amb un calaix ple, han malgastat-ho tot bé. Nosaltres ens podríem queixar que teníem 8 milions de deures i els recuperàvem i en deixàvem, on teníem 5 de deures i en deixàvem 8 de superàvit, però quan repassàvem projectes que se varen fer amb molta intensitat, amb una recuperació econòmica. En aquests moments, en els mateixos dobbers, no, en molt més dobbers, no han vist projectes materialitzats. Han vist un rèdit a través de lo que era la primera línia de Port de Pollença, que la varen millorar, i poca cosa més, projectes importants no n'hem vist. Vull dir, jo veig que han fet aquest Llobera unes petites actuacions, i és que nosaltres vam fer tot aquest Llobera. I per fer aquestes petites actuacions no em porten a l'isla per a Fernàlia, no han tingut fons de la Cotassa. L'altre dia sentia el Cudi ha tingut una milionada d'obres de la Cotassa. Aquí hem perdut d'obres de la Cotassa, hem perdut moltíssima de possibilitats que teníem durant aquests anys perquè no hi ha hagut iniciativa política i no hi ha hagut capacitat de gestió. Han estat més pendents d'altres qüestions, és a dir, podem parlar de la vinyeta, podem parlar de Can Febus, podem parlar de moltíssims projectes, la peixateria encara està així com està perquè se'n varen decidir el darrer any, el projecte del Capitol, el claustre que s'havien de fer grans actuacions, el Port de Pollença, la plaça que estava pactada, un pavelló en el Port de Pollença, pàrquings en el Port de Pollença, podem xerrar de moltíssimes coses que els anaven dient que faria, iniciatives que nosaltres érem el dimoni, ocupació de via pública, patrimoni, catàlegs de camins, i acaba la legislatura i continuem igual com estàvem. Vull dir, ara aquest ple volen dur us expedient d'investigació i ja estava revisant quan se va fer l'aprovació i estàvem parlant d'un ple d'omer de juliol del 2015 per 7 o 8 camins. Imagina't, nosaltres vam fer un catàleg en 170 camins d'un municipi, o sigui, per 7 o 8 camins vam estar 4 anys, passarien 100 anys si els haguessin de revisar tots. I això jo crec que ha estat falta d'iniciativa política i de capacitat de gestió.
Mm-hmm. Ara jo fa un any, el passat febrer del 2018, anunciàveu la presentació d'aquesta moció que permetia el canvi d'ubicació al PAC, al Solà de Can Bac, gràcies al canvi de normativa que hi va haver. Seguireu lluitant per aquest tema?
A veure, nosaltres ho tenim claríssim. És que, a més, ho tenim molt d'on la raó. Ha passat un any i no hi ha PAC. Ni tan siquiera un projecte en licitació, o sigui, estem amb una redacció d'un projecte, un projecte que se va donar, que se va fer un concurs d'idees, se'n va triar un i s'està redactant un projecte. A dia d'avui, Usolà encara no està cedit formalment, no s'ha anat a la notaria a formalitzar l'escriptura, per tant no se poden començar aquest tipus d'obres, no se disposen de terrenys, l'Ajuntament no té previst un projecte per dotar els serveis i tampoc no té no els té pressupostat perquè no té pressupostos aprovats, ha de fer una inversió importantíssima en un solà de Can Coní, i tenim un solà de Can Bac que fa més d'un any que se va adquirir, que era ideal per fer aquest projecte d'UPAC, que a més permetia habilitar les zones voltants com un pàrquing, perquè ho permet la pròpia normativa, no s'havia de requalificar, no s'havia de fer res. Hi havia un solar urbà que, segons l'equip de govern, era un urbà que s'hi podien fer vivenda de protecció oficial, ja ho veurem, ja en parlarem d'aquest tema, que aquí ja han dit que durà cola. I, a veure, que han fet més per això. Continuen ofuscats el que la majoria de gent, per no dir pràcticament l'unanimitat de la gent, els ha dit que és una barbaritat, que és fer un parc en un solar de Can Corí, que és necessari un pàrquing, que ja té una infraestructura i que estan parlant de fa, quan parlaren del parc fa 3 anys i mig que en començaren a parlar, en el novembre del 2015, i estem a només de març, quasi només d'abril del 2019. Fa 3 anys i mig que en parlàvem i estem exactament igual. I nosaltres hem arribat a posar un contenciós que no ha paralitzat UPAC. I nosaltres tenim claríssim que no volem que perilli UPAC. Nosaltres som màxims defensors d'aquesta infraestructura. Però creiem que tenint la consciència de que això ha estat 4 anys, que pugui estar avançat i que en cap de fi un solar és irrelevant, perquè un solar alça des de l'Ajuntament i és irrelevant, aquesta ofuscació de Junts Avançam per fer UPAC en un solar de Can Corí, considerant que és una barbaritat. Doncs nosaltres no farem perillar mai una construcció d'una infraestructura tan important com és un centre de salut, això ho tenim claríssim, perquè no en facin demagògia, ho dic aquí i queda perfectament gravats en un micròfon i la gent molt sent, amb aquest aspecte no farem mai cap tipus de joc brut amb aquest aspecte, no farem perillar aquesta infraestructura, però lluitarem perquè se materialitzi un altre espai públic, un altre solar municipal. Sempre hem apostat, si s'ha de fer nou, en un solar de Can Bac, de fa més d'un any cap aquí, i ho ha manifestat la majoria d'UPLE. I com que és una manifestació d'UPLE, és un acord que s'ha de fer complir, inclús han demanat aquest compliment a l'equip de govern i, lògicament, això encara no ens han contestat, volen que mos diuen, però és un acord que és d'obligar compliment. Per tant, jo crec que els tenen l'obligació. No sé, crec que no en són conscients, però en tenen aquesta obligació.
Mm-hmm. Què en penses de la gestió de l'àrea d'urbanisme? O estan molt crítics davant de tot el cas de l'hotel Don Pedro sobre la gestió que es fa des d'aquesta regidoria d'urbanisme?
És que jo crec que aturar unes obres damunt la temporada turística quan l'hotel Don Pedro té tots un vistiplaus, després culpabilitzen l'agència de disciplina urbanística i la mateixa agència de disciplina urbanística diu que nosaltres no tenim competències en sòl urbà, però què deies? Nosaltres no hem paralitzat res, saps? És unes nebuloses de fets que no tenen cap tipus ni cap ni peus, considero que és una irresponsabilitat. Vull dir, si aquests senyors fan unes obres, el que han de tenir en compte, quan se van començar les obres, lògicament la regidoria m'havia de dir que se feien les obres i dir, mira, escoltau, ho revisam, però això estan parlant de fa 6 mesos, quan s'acabava la temporada turística, no ara, perquè ho denuncia el GOP, que està dins l'Ajuntament de Pollença, que forma part d'aquest Ajuntament de Pollença. I ho denuncien, i ara es queden de quedar bé els ecologistes. Però, escoltau, l'hotel fa molt de temps que va començar aquesta obra, ja els havia fet i aquest hotel estava beneït. I després, encara surt dins d'aquesta nebulosa d'idees que vol donar un regidor de la seva gran eficàcia, encara surt un article, que jo vaig considerar totalment de més fora de lloc i de més ho vaig demanar, menys si era així, que deien que un moviments ecologistes en els anys 70 havien aturat dues plantes. No sé si ho recorda la gent que ho va veure. Aquí no hi va haver cap moviment ecologista. Aquí va ser un balla d'un moment que era, si no record malament, Miquel Rosselló, que va anar a Madrid i va aturar aquesta infraestructura perquè és vera que se li donava més altura i aquestes autoritzacions els donaven des del govern central. Però no hi va haver moviments ecologistes. Els moviments ecologistes a Pollença no eren actius en aquella època, que han fet moltes coses bones a Pollença, a Mallorca, molt d'espai, però no hem de dir que ara perquè el GOP denuncia això ja ho va aturar l'altra vegada. Perdona, l'hotel Don Pedro s'hagués pogut tirar a un moment determinat, hi havia la possibilitat. Quan se va aprovar el pla territorial el 2005, donava el que eren les ARTs, les àrees de reconversió territorial, i tu traspassaves una edificabilitat del Don Pedro, en aquest cas a Campos, de vora Sa Ràpita, i el que construïs allà servia per pagar el Don Pedro, la seva demolició, i quedava públic. Les ARTs, el govern d'UPACTA els va llevar Sí, després d'haver aprovat el pla territorial del 2005, el pacte del segon pacte de progrés d'en Xisco Antic va llevar les ARTs. Per tant, el don Pedro va tornar a quedar la seva bendició que tenia. Què han d'anar a dir aquests governs que se volen anomenar progressistes que en aquests moments ho protegien? I, si ho haguessin volgut fer, el govern del segon pacte de progrés del 2007 al 2011 i no haguessin llevat les ARTs haguessin estat vives i s'hagués traslladat aquesta edificabilitat a Campos i haguessin fet un macrohotel a Campos que nosaltres mos podria anar o mos venia menys, però no el veiem, i haguessin tombat l'hotel de Bon Pedro i hagués hagut una zona verda. I s'hagués dinamitzat en un propietari, on terrenos, on solars, eren unes àrees de reconversió, era com un lloc d'actuació. Això no se va fer així. Qui formava el govern del pacte de progrés? El PSOE, Unió Mallorquina i el PSM. Que han d'anar a protestar? Han de ser conscients de les coses. L'hotel obre una temporada, fa unes obres de reforma, unes inversions, els planifica. Molt bé. Quan les comença, si no ho té tot, se li atura quan comença i se li fa arreglar tot, però no. A quatre mesos mistres perquè hi ha una denúncia d'una entitat ecologista que, com he dit abans, forma part d'aquest Ajuntament de Pollença, amb persones claus. No, crec que és... En fi, crec que es feu una demagògia total damunt d'aquestes actuacions. Crec que la nostra indústria és la indústria hotelera, la indústria turística, la indústria de les cases vacacionals. Nosaltres tindrem molt difícil canviar el model, per dir pràcticament impossible, i tot pivota damunt d'això. I si no ho cuidam i no ho conservam, crec que estem amb un error de perspectiva de futur. L'hotel Molins tenia prevista una reforma molt grossa per millorar la seva qualitat, que és necessari, i legalitzar la seva situació amb ingressos municipals. No s'ha firmat. El Pollença Park, el conveni que s'havia de fer per la cessió, per la seva legalització, per dobbés per l'Ajuntament, que tanmateix és allà i té llicència d'activitats i no li tomen, no s'ha firmat. Bueno, podria dir mil més. Va sortir el tema de l'hotel du Golf. Bueno, si s'ajusta dret o no s'ajusta dret, se'ls ha de dir, escolta, fa 5 mesos o 4 mesos que va acabar l'exposició pública. Si va haver unes al·legacions, s'han de resoldre. Ha d'haver una seguretat jurídica per tothom. Tenim Pollença, que és zona saturada. No poden tenir creixement en vivendes turístiques, ni a la Font, ni al Vilar. Què volem? Què volem a dia d'avui? Això... O volem una aturada i que els altres països emergents, els altres mercats emergents, mos mengin. I després mos queixarem de la crisi. Jo crec que les coses no s'han de fer sense ton i so, s'han de fer ben planificades, però crec que totes aquestes coses se'ls ha de donar facilitat. L'hotel Formentor s'ha omplit la boca el regidor de dir que tramitava la tramitació, el pla parcial, etcètera, etcètera. No hem vist res. Volen que comencem a fer un llistat de totes les coses que havien de fer des de l'àrea d'urbanisme. Ni tant siquiera les seves conviccions del catàleg de patrimoni i del catàleg de camins, ni tant siquiera hem estat capaços de provar-lo, perquè no han volgut. Perquè sempre han tingut el nostre suport. Amb aquestes coses, però amb unes condicions. I mai hi ha hagut ni la seva voluntat de negociar-ho, ni la voluntat de donar a totes les explicacions que feien falta.
Ja és titular de l'última hora. La dotació de serveis de Can Botana podria acabar en la Fiscalia. L'Ajuntament va deixar caducar el cobrament de prop de 500.000 d'euros.
Això és un tema que ve des de l'any 2003-2004. Aquí se va fer un projecte de dotació de serveis, aquesta unitat d'actuació. Sant Joan Cerdà era Bala, jo era regidor d'Hisenda en aquell moment, i se va fer un projecte de dotació de serveis perquè se poguessin donar les llicències perquè no hi havia aquest servei. Això se va decidir fer-ho en contribucions especials. Se va fer l'obra a final de legislatura, se va anar acabant l'obra i se van començar a tramitar totes les contribucions que s'havien de pagar. Després nosaltres ens van nomenar d'aquest ajuntament, s'havien notificat tots aquests cobros i durant aquesta legislatura de l'any 2007 al 2011 no se varen produir aquests cobres, això se va deixar. Això se va deixar dins un calaix i no se va fer res. Quan nosaltres vam arribar a aquest tema, que era una competència de la regidoria d'Hisenda, me'n recordo que era Malena Estrany, aquest tema hi havia part que estaven pendent ja n'hi havia part que estaven a punt de prescriure o amb una fase de prescripció. Això se va enviar tot d'una a recaptació de tributs. Això és una competència de tesoreria, mirar per els ingressos, se va enviar recaptació de tributs perquè començassin a fer les executives. Aquí se'n van cobrar un quants i un quants ja no s'havien cobrat, ja havien prescrit. Però això venia de la inactivitat durant 4 anys des que s'havia fet una obra i s'havien comunicat tots els pagos que hi havia d'aquests pagaments. Si durant aquells anys el regidor d'Hisenda en aquell moment o el balde en aquell moment no varen fer res, quan varen trobar això, igual que això, que hi havia 70 expedients d'infracció urbanística a punt de caducar, estan parlant de milions d'euros, doncs se varen activar aquests expedients que funcionen o d'infracció urbanística per una altra normativa, que és la llei de disciplina, se varen poder activar. Aquests, doncs se varen enviar com a molt de cobres que hi havia pendents a recaptació de tributs perquè fes els procediments corresponents i se van enviar allà. I uns se van cobrar i un no. Que és una injustícia, que n'hi ha hagut uns que van presentar recurs i que el recurs no aturava el procediment i després se li van cobrar i els altres no. Sí que ho és, però ja és una injustícia. I és una obra de 200.000 euros que va de pagar o 300 o 400.000 euros que va de pagar l'Ajuntament. I després això s'havien convertit en recàrrecs, etcètera, etcètera. Clar que per això és una injustícia. Clar que s'havia d'haver fet bé, però bueno, nosaltres estem molt tranquils en aquest cas perquè això venia de la legislatura anterior i nosaltres ho vàrem intentar cobrar en el 2011 i ho vàrem enviar per cobre. Que després això ja havien prescrit? Doncs sí, n'hi havia que havien prescrit. I és una injustícia per la part de la gent que va voler pagar voluntàriament o que varen pagar mitjançant una negociació de preus perquè hi havia discrepàncies a la gent que quan li va prescriure va dir jo no, mai més me sap, no crec que tingui aquest tipus de recorregut, però sí que per jo crec que les coses no s'han fet així com toia.
Vares anar a
de fet jo vaig demanar a l'interventor que mos donés totes les explicacions i els em va passar totes per correu electrònic i en fi, i queda claríssim com ha anat tot aquest tema perquè jo el vaig haver de refrescar.
De que vares anar a la fira aquesta turística vacacional a Vinicom Prat, vares treure alguna conclusió o alguna cosa que servesqui per pollença?
Bueno, jo crec que és un tema que per nosaltres és vital, hem defensat sempre aquest producte turístic, per nosaltres és un producte fonamental que tenim. Varen promoure sempre la legalització d'aquesta activitat perquè havia estat en un moment que era totalment legal. Això estem parlant del 2006, se van incorporar moltíssimes vivendes i crec que ara s'ha de fer un altre esforç legislatiu. Vull dir, jo ara l'altre dia xerrava amb un abollat i me preocupa molt totes aquestes vivendes que són com un ETV que quan han de demanar la renovació se'n van a demanar una cèdula i no la poden renovar. Perquè eren vivendes que s'havien comès en el seu moment una infracció o s'havien fet fora d'ordenació, estaven disconformes, quan te'n vas a demanar un certificat, això no se pot, no se poden tornar a treure aquestes cèdules d'habitabilitat i mos trobam que hi ha moltíssimes vivendes a l'aire a dia d'avui, que aquesta certificació de l'ETB no la podran tenir. Això, en aquest moment, crec que preocupa moltíssim la ciutadania, perquè quan se van donar d'alta no se va demanar la cèdula i el que no s'ha demanat la cèdula en aquell moment ara pareix que s'ha de demanar i hi ha una normativa que això que en el cap i a la fi això poden ser molts per als interessos de Pollença, això és una de les màximes preocupacions que hi havia, però hi havia temes de servei turístic, de la comercialització, etcètera, etcètera, però a nosaltres ens va preocupar molt el que pot passar. És importantíssim que això se reguli, perquè tot l'esforç que s'havia fet durant aquests 10 anys d'incorporar aquestes vivendes dins el que és un mercat turístic, totes les que estan parlant des del 2005 cap aquí, ara se poden trobar de fora. I crec que el que ha de fer l'Ajuntament en aquest cas, és defensar els interessos de tota la gent de Pollença que té aquestes vivendes en explotació, instant el govern que faci la normativa sectorial pertinent perquè això no faci falta. Perquè si és així, no me n'ho sortirem mai, perquè tothom que volia legalitzar a l'anterior legislatura, bueno, heu de recordar que nosaltres ho vàrem promocionar molt, hi havia una possibilitat de legalitzar les vivendes pagant entre un 10, un 15 o un 20% del valor a través d'una disposició addicional dècima de la llei del sol, no? De la llei company. Donava 3 anys i l'any i mig, o abans que va entrar ara, ho va aturar. Molta gent me diu, ojalà jo hagués presentat el primer any, però no estava segur si tindria dos bes, perquè eren molt de dos bes, però me n'arrepentés de no haver-ho presentat i, a més, quan ho vaig voler presentar, aquest govern ho va llevar. Jo crec que és importantíssim de cara a la seguretat jurídica i en el patrimoni de les famílies que aquest tema se solucioni. I això te puc assegurar que és un tema que me va sorprendre més d'això. Després hi havia altres temes hi havia tots uns altres temes de més de logística, de comercialitzar, etc, però que això ja formen part d'un menjar. Però aquest tema, per jo, és el que preocupava més en general, i Pollença en particular, és el que mos pot perjudicar més.
Ja s'han fet les 8, si vols, per acabar, dijous ja ple. Vols comentar alguna cosa?
Bueno, dijous ja ple i puc comentar el que no hi ha, que són els pressuposts. És a dir, jo estic tremolant de que s'acabi la legislatura com la del 2007, que és sense pressuposts. Definitivament ja no hi poden estar mai aprovats, perquè per plaços és impossible. El govern entra en funcions i encara no han fet ni cap reunió sobre pressupost. Ara n'hi havia, una convocada per demà, però no tenim cap tipus d'informació. Per tant, això és el que no veig en un pla. Hi ha altres coses que venen, convenis, ara darrere ara ens han dit que durien un catàleg de patrimoni, però encara no tenim informe, divendres, ens va dur, sense dir, el regidor ho va dur, però en cap dubtant ni tant si havia que ho durien, crec que no ho sabia ni ho balla. I la resta són punts de tràmit, això sí, extrajudicials, una vegada més, dobbers que no han bastat de l'exercici 2017-2018, ja hipotequen el pressupost del 2009, del 2019. La resta, com dic, per això és una situació una altra vegada més que denota l'actitud d'aquest ajuntament. 4 pressuposts, el primer els trobaran aprovat, el segon els aprovaran amb alternativa, l'alternativa se'n va penedir perquè del que havien promès no va fer res, el tercer amb una qüestió de confiança, vol dir que hi hagués pogut desaparèixer el govern, i l'any passat pràcticament els aprovàrem només de setembre. I enguany, però és que deixaran aquest ajuntament sense pressupost. Per tant, el pressupost i la seva execució, el pressupost que ha de ser l'eina política per desenvolupar polítiques que abans he dit que no hi eren, veiem una vegada més que no hi és. I és això, per això és el destacable en aquest pla. Emocions i altres coses, però el que no hi ha són un pressupost perquè la responsabilitat d'un govern que acaba, continua o no continuï, sigui de tenir un pressupost aprovat.
Molt bé, Tomeu, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.